o contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal. Som socarrats
d'aquell retorn. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Set minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que ja està preparada avui per adelantar a 55 consistoris 45,7 milions per a prestar els millors serveis. La entitat provincial ja està preparada en aquesta primera jornada laborable de l'any per a adelantar els més de 45,7 milions d'euros de liquidesa als 55 ajuntaments i dos consorcis que així ho han sol·licitat. L'objectiu de la iniciativa no és altre que garantir que puguen prestar més i millors serveis en aquest 2018 i és precisament la bona salut financera, diuen des de la Diputació, que presenten els comptes provincials, el que permet al govern de la província fer front a aquest avanç de la tresoreria per primera vegada en la seva història amb recursos propis, un aspecte que suposarà excel·lents condicions per al consistoris, ja que rebran aquests recursos a interès zero. El diputat d'Hisenda, Salvador Aguilé, ha explicat que el fet que la Diputació complisca amb les seues obligacions i tinga uns pressupostos sanejats permet que ja el 2 de gener s'hagi complit amb les obligacions i, en aquest cas, tota la tramitació per a que els ajuntaments reben aquest adelant de liquidesa durant la primera quincena del mes. Així, diu Aguilella, fent possible que reben els diners abans i a interès zero, ja que és la primera vegada en la història que ho fem front a aquest avanç de tresoreria amb recursos propis, és a dir, sense haver de recórrer a cap crèdit bancari. En aquest sentit, el diputat d'Hisenda ha ficat en valor la importància que té aquesta operació de la Diputació en la província, ja que garanteix als consistoris el seu funcionament durant el primer semestre de l'any, prestant millors serveis als ciutadans i pagant als proveïdors. Aquest servei de la Diputació fica de manifest la vocació municipalista i de servei a tots els veïns per a donar un bon estat financer del govern provincial i que repercutisca de forma directa en un major índex de benestar i qualitat de vida dels castellonencs. La utilitat d'aquesta iniciativa per als ajuntaments de la província es fa patent amb l'augment paulatí de les sol·licituds que registra cada any la Diputació. I si doncs aquest 2018 han estat 55 els municipis, 3 més que l'any passat, que han sol·licitat aquest avanç dels diners. I continuem parlant de la Diputació, que restaura 141 obres d'art de 20 municipis d'acord al compromís de valoritzar el patrimoni de la província. L'entitat provincial va concloure 2017 amb una tasca important de recuperació patrimonial i dinamització cultural dels pobles a l'haver restaurat un total de 141 obres d'art de 20 municipis de la província de Castelló. I és que el govern provincial ha mantès la cura i divulgació, així com la visibilització del patrimoni històric-cultural castellonenc, que una via no només insistissin de promoció cultural i preservació dels valors castellonencs, sinó també una vida de desenvolupament, dinamització turística i cultural dels pobles de Castelló, especialment en el cas dels municipis més menuts de l'interior. El vicepresident de la Diputació i responsable de Cultura, Vicent Sales, ha explicat que cuidar del nostre patrimoni és garantir que deixem a les generacions futures allò que ens explica com hem sigut des dels nostres orígens, amb tota l'estima que cada poble té a totes les expressions artístiques que són testimoni de la seva trajectòria històrica. Però a més, apunta el diputat de Cultura, es ficar en valor allò que ens fa únics com a pobles, aquest xicotet gran tresor que guarden tots i cadascun dels 135 municipis de la província, que contribueixen a fer-los més atractius per als visitants. De tota la tasca duta a terme pel Servei de Restauració de la Diputació durant 2017, hi ha que indicar que 17 de les obres restaurades són escultures, 3 són pintures, 15 corresponen al Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerní de Vilafamés, 15 treballs estan relacionats amb desenes de documents històrics en paper, 71 són peces arqueològiques, 18 tèxtils, 2 d'orfebreria i també una digitalització que es correspon amb la imatge de la Verge del Lledó de Santa Maria. I repassem actualitat de municipis. Ens quedem a la capital, Castelló, que elevarà la consulta sobre el Pla General Estructural a més de 80 institucions i col·lectius professionals, veïnals i socials. El llistat d'administracions, institucions i empreses a les quals es remetrà el Pla General Estructural, el primer dels dos documents de planificació urbanística del futur Pla de Castelló, que és a exposició pública, supera els 80 noms. L'Ajuntament de Castelló notificarà l'obertura d'exposició pública d'aquest Pla General Estructural, la versió preliminar del qual va estar aprovada el passat 21 de desembre pel ple, amb més de 80 entitats entre administracions, empreses de serveis, col·legis professionals, grups polítics i altres entitats com universitats, associacions ambientals, consells sectorials, municipals, grups polítics o organismes autònoms com els patronats municipals de turisme, esports i festes. L'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Castelló, encapçalada pel regidor Rafa Simó, ha dissenyat un pla de participació pública d'aquest Pla General Estructural per a facilitar la consulta d'aquest document de planificació urbanística que integra el Pla General, així com els documents sectorials que ho acompanyen, com són mobilitat urbana, contaminació acústica, inundabilitat, catàlegs de patrimoni arqueològic i arquitectònic, així com natural. També es va posar i es va aprovar en la sessió plenària del 21 de desembre amb vots a favor del PSPB, Compromís i Castelló en Moviment, amb l'excepció de Ciutadans i el vot en contra del Partit Popular a aquest document. El regidor Rafa Simó ha insistit en que tant el Pla General Estructural com la resta de documents s'elevaran a unes 30 entitats, institucions i col·legis professionals per la seva consulta. També està previst que s'habiliten 2 espais presencials on es reunirà tota la documentació per al seu estudi per part de qualsevol persona, associació o col·lectiu. Un d'ells està previst que s'instal·li en l'edifici de 4 cantons i l'altre en la tinença d'Alcaldia del Grau. A més, es pujaran tots els documents al web www.plagenerascastello.es per a permetre la consulta digital. I ens anem ara a Cava Onda, que cercarà la seva adhesió al programa Edificant per a construir una nova secció de l'Institut. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha anunciat la intenció de l'equip de govern de sol·licitar l'adhesió del consistori al programa Edificant de la Generalitat Valenciana per a construir noves instal·lacions educatives en el municipi. Fa unes setmanes, Huguet, la regidora d'Educació del consistori, Encarna Ribés, i la responsable d'Urbanisme, Marta Piquer, van mantenir una reunió amb la representant de la Conselleria, Immaculada Sánchez, i altres tècnics per a determinar de forma conjunta quines actuacions en matèria d'infraestructures escolars es podrien tramitar a partir de 2018 a aquest municipi. Durant la trobada es va assenyalar la necessitat de construir una nova secció de l'Institut Sierra d'Espadan, la qual cosa podria suposar i podria ser una solució definitiva a les deficiències que actualment presenta el centre. Cal recordar, diuen des del consistori d'Onda, que el pla edificant pretén agilitzar els tràmits per a la construcció i millora dels centres educatius, permetent als consistoris la tramitació dels expedients per a les actuacions que consideren prioritàries en els centres educatius. Els municipis, així doncs, són els encarregats de presentar les sol·licituds i la Generalitat serà la que generarà el crèdit. En aquest sentit, Huguet ha destacat que per arribar a aquest punt, primer l'Ajuntament ha d'adherir-se al Pla de l'Ens Autonòmic i una vegada acollits s'iniciarien els tràmits per a la realització de les actuacions en aquesta matèria. Per això, diu Huguet, és sol·licitar al ple l'adhesió per a la construcció d'un nou edifici que pagaria la Generalitat. I ens quedem ara a la veïna Almassora, que notifica a mig centenar de transportistes la ubicació del nou aparcament de camions. La Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Policia Local d'Almassora ha notificat a 53 transportistes i empreses propietàries de camions la ubicació de l'aparcament creat en el Supoi 6 del municipi. La comunicació escrita també recorda les limitacions d'estacionament en el nucli urbà per a vehicles de més de 7 tones i mitja de pes. La mesura arriba després que el consistori hagi conclòs les tasques d'instal·lació de senyals i pintat les fletxes de sentit del tràfic i de marques en l'espai d'estacionament, en el qual també han estat instal·lats uns 10 focus per a garantir la visibilitat durant la nit. Així ho van comprovar l'edil de seguretat Roger Beltrán i l'intendent cap de la policia local d'Almassora, Roberto Verdoy, en la seva visita al nou aparcament, amb capacitat per a 23 camions i 24 turismes després de la redistribució del solar. La situació, diu el regidor, d'aquest pàrquing proper al nucli urbà és molt bona per als transportistes i permetrà descongestionar el tràfic i guanyar places d'aparcament, com deia el regidor, que ha confirmat que els transportistes rebran un mapa amb la ubicació de l'aparcament. El consistori també ha reforçat la senyalització i els avisos en les zones en les quals habitualment estacionen els conductors, en les quals recorda la prohibició expressa d'estacionar vehicles de més de 7 tones i mitja i indica la ubicació de l'àrea reservada per a camions. Cal recordar que la Junta de Govern local va donar llum verda el darrer mes de setembre a la iniciativa de l'edil de seguretat de crear un aparcament específic en la zona industrial a la llum de l'informe elaborat per la policia local en la qual detallaven les millores que suposaria per al tràfic. I parlem ara del Consorci del riu Millars, que restaura el mobiliari de fusta de la zona de Reballadores d'Almassora. El Servei de Manteniment del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars ha reposat tot el mobiliari de fusta trencat, desaparegut o que havia estat cremat en la zona de les Reballadores d'Almassora. Els tècnics han instal·lat un total de 15 metres de tanca de fusta que separa l'observatori d'aus del riu. El mobiliari és un element de protecció per als visitants de la zona, ja que impedís que s'aboquen al riu sense adonar-se'n. Per la zona de les Reballadores discorre la Ruta Verda, que és transitada cada dia per desenes de persones i on també es troba la torre d'observació d'aus des de Sant Elvira, la sud de Borriana. Cal recordar que durant les darreres setmanes s'han produït més de 10 focs provocats en aquesta zona de les Reballadores d'Almassora. La nit és el moment triat pels vàndals per botar foc a aquest indret del paisatge protegit. Els irresponsables nocturns feien servir els pilons de fusta de les tanques per a encendre aquestes fogueres i en diverses ocasions els focs intencionats alimentats amb trossos de mobiliari del riu es van fer justament davall aquesta torre d'observació. Ara el Servei de Manteniment del Consorci del riu Millars, format pels consistoris de Borriana, Almassora i Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat han reparat tota aquesta tanca per al gaudi i la seguretat dels vianants. I ens quedem a la localitat, repassem en primer lloc algunes de les notícies del cap de setmana. Igualtat impulsa un nou projecte de formació en igualtat de gènere i convivència per a docents dels centres de la ciutat. La Regidoria d'Igualtat del Consistori Vila-realenc ha impulsat en 2017 un nou projecte de formació per a docents titulats en igualtat de gènere i millora de la convivència. El projecte, coordinat pel Col·legi Concepción Arenal, ha comptat i compta amb la participació de 147 educadors de pràcticament tots els centres de la localitat que fins al juny indagaran de manera pràctica en les noves metodologies didàctiques per a la millora de l'aprenentatge i la socialització de l'alumnat amb criteris d'igualtat. El projecte està centrat a formar el personal docent perquè participi en el procés de col·lectiu d'elaboració d'un pla d'igualtat del col·legi, a més de conscienciar-lo sobre l'ús del llenguatge sexista a les aules i de les eines de prevenció de violència de gènere i desigualtats. I també Vila-real dona un nou impuls a la cèntrica plaça de Colom amb la remodelació del pàrquing i la millora de l'entorn. L'Ajuntament acaba d'adjudicar les obres de remodelació d'aquest entorn de la plaça de Colom i l'aparcament subterrani del Mercat Central. El projecte pretén impulsar i posar en valor el cèntric enclavament en el qual se situa més un dels elements patrimonials més destacats de la ciutat, com és l'Església Major Sant Jaume, declarada bé d'interès cultural. Els treballs, amb un termini d'execució de 3 mesos, han estat adjudicats per un import de 72.700 euros més IVA. Segons el responsable de territori, Emilio Biol, el projecte de remodelació permetrà optimitzar el pàrquing i configurar la nova plaça al costat del mercat com un enclavament urbà de gran potencial, tant des del punt de vista de la dinamització de l'entorn com l'organització de tot tipus d'esdeveniments, com pel fet de la potenciació del patrimoni local amb el BIC de l'Església Major, com dèiem, segons paraules del responsable de territori, el departament del qual és responsable la redacció del projecte. Amb aquesta actuació es volen aconseguir 2 vessants fonamentals: l'adequació de l'aparcament subterrani als estàndards actuals i, en una segona fase, la conversió parcial en zona de vianants per part de l'entorn de la plaça, concretament des de l'entrada al subterrani pel carrer Ermita fins a l'inici del carrer Joan Pau II. I també la regidoria de territori ha culminat la millora de l'accés est a la ciutat amb la nova il·luminació en la rotonda de la CB-185. El projecte, inclòs en els pressupostos de 2017, ha comptat amb una inversió d'11.000 euros amb l'objectiu fonamental de millorar la seguretat de la zona i dignificar aquesta entrada a la ciutat. En paraules del regidor de territori, Emilio Obiol, quan vam arribar al govern municipal l'any 2011, l'única cosa que hi havia en aquesta zona era l'esquelet d'un edifici sense acabar, fruit del fiasco immobiliari, i una xicoteta glorieta del tot insuficient per a un accés urbà que regula el trànsit procedent de 2 carreteres, la CB-185 i la Nacional 340, a més de ser l'entrada a serveis de referència com l'Hospital de la Plana o la Ciutat Esportiva Municipal. Les gestions del Departament de Territori van aconseguir en un primer moment l'enderrocament de l'esquelet immobiliari i l'ampliació i urbanització de la rotonda a pràcticament el doble de les dimensions a càrrec de l'estació del servei que es va construir en el seu lloc. En una segona fase es va gestionar també l'envelliment de l'entorn a càrrec de l'urbanització de la Ciutat Esportiva Pamesa amb la instal·lació d'un monòlit de 5 cubs confeccionats amb forma de trencadís que formen el nom de Vila-real, realitzats també sense cost per a la ciutat. I ja ens quedem amb l'informació del dia. Economia obté 20.000 euros d'ajudes de la Generalitat per a la promoció del comerç local amb fires i campanyes. La regidoria d'Economia ha obtingut recentment una injecció econòmica autonòmica a través de la Direcció General de Comerç de 20.000 euros en 2 línies d'ajudes per a l'impuls del comerç local a través de diferents tipus de campanyes i fires. La major quantia, 15.000 euros, correspon al finançament d'accions promocionals, mentre que els 5.000 restants es destinaran a l'organització d'esdeveniments com la Fira del Llibre o del Motor per a sufragar despeses com el muntatge, seguretat, neteja o megafonia. El responsable d'Economia, Xavier Ochando, valora de forma positiva l'obtenció d'aquests fons. El suport al comerç local a través de diferents campanyes, fires i esdeveniments és una de les prioritats de l'àrea d'Economia. Aquestes ajudes, assegura, ens permetran seguir reforçant les polítiques de promoció comercial, sempre en col·laboració amb els comerciants i la Unió de Comerç de Vila-real, i venen a demostrar una vegada més el suport de la Generalitat a Vila-real i a les persones. En aquesta línia, Ochando recorda que Economia ha rebut durant 2017 prop de 3,6 milions d'euros en subvencions de la Generalitat en programes d'ocupació i inserció laboral que han beneficiat més de 400 persones a la ciutat. I ja per últim parlem de serveis socials que afavorís la inserció sociolaboral de 153 persones en exclusió amb el pla d'itineraris personalitzats de la Generalitat. Aquest programa, pensat per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, impulsat durant 2017 per la Regidoria de Serveis Socials i finançat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de fons europeus, ha beneficiat a 153 persones a Vila-real. Aquest pla ha permès ajudar als usuaris de forma individualitzada a millorar les competències sociolaborals mitjançant tasques d'orientació, acompanyament, formació o prospecció, segons ha explicat el regidor de l'àrea, Álvaro Escorihuela.
Aquest programa ha atès a un total de 153 persones, les quals han desenvolupat tasques d'orientació sociolaboral, acompanyament, formació, prospecció i intermediació laboral dins d'un pla d'intervenció individualitzat dissenyat per a cadascun dels participants i que han vingut a reforçar la tasca de l'equip base de serveis socials.
També Escorihuela ha assenyalat que s'ha demostrat aquest pla un instrument molt eficaç per a donar suport a les persones amb dificultats per a accedir a un lloc de treball que els permeta fer front a un projecte de vida. Així doncs, apunta que amb l'atenció personalitzada de l'equip tècnic del programa i l'assistència del personal de serveis socials, en poc més de 3 mesos s'ha pogut dotar més de 150 persones de recursos i habilitats per a la seva integració en múltiples aspectes, indica el regidor, que recorda que el programa d'itineraris d'inserció ha comptat amb una subvenció de prop de 150.000 euros de la Conselleria per a la contractació de 8 tècniques i una coordinadora del projecte. Un projecte en el qual un 18% dels usuaris no ha finalitzat degut a la col·locació que han aconseguit durant el temps de formació. Per això també considera que és un balanç positiu el que es pot extraure d'aquest programa.
Per exemple, en aquest breu espai de temps, però dels 153 participants, 28, que és un 18%, no ha finalitzat el programa, per així anar a dir-ho, degut a una baixa per col·locació, el qual vol dir que durant el procés, pues, 28 persones han topetat feina. Per tant, pues, dins del, creiem que és també un balanç positiu, a més de que a totes les persones, pues, els ha ajudat a traure's, pues, diferents acreditacions, diferents tallers que els puguen servir en el futur.
I fins a ser el repàs per a aquesta actualitat provincial i local, fem una pausa mínima, de seguida amb més assumptes i convidats a la 92.2.
¿Quieres que tus regalos sean únicos? ¿Quieres brillar estas fiestas? Visita Maglo Gallery. Bolsos personalizados, tocados para invitadas impecables, cinturones y boinas Maglo. Ah, y bisutería a tu gusto, con piedras y cristales naturales para tu mejor amigo invisible. En Maglo Gallery tenemos tus regalos perfectos. Visítanos en calle San Roque 29 de Vila-real. Javier Sánchez Consultores, correduría de seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Una 28, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i en aquesta primera jornada que tenim operativa hacia la 92.2, no podem deixar passar aquest tema i és la gran tasca que realitza Joventut Antoniana durant aquestes jornades prèvies a l'arribada dels Reis d'Orient. Així doncs, anem a parlar i saludar de nou al president d'aquesta entitat, Pasqual Vilanova. Pasqual, molt bon dia.
Oh, molt bon dia, Sheila.
Bueno, i també bona entrada d'any, no? Una entrada d'any, suposem, com sempre, amb molta feina per a la gent de Joventut Antoniana.
Sí, aquests dies són uns dies de molta feina, però sempre és agradable fer aquesta feina.
I també recordar, no?, que la feina és per ara, no?, fins que arriben els Reis, agafar aquests encàrrecs per a que les tres majestats puguen visitar les llars dels vilarealencs durant el 5 i el 6.
Clar, estem ara el dia 2, el dia 3 i el dia 4, així esperant a tota la gent que vulgui fer els seus encàrrecs per a que els Reis visiten els seus domicilis, tant el dia 5 per la nit com el dia 6 per matí.
En aquest cas no sabem si la gent preferís que sigui la mateixa nit del 5 després de la cavalcada o el propi dia 6, no? Perquè igual algú diu, pues mira, que aprofiten més la jornada de dissabte.
Clar, el mega és que la gent preferís el dia 6, és un acte un poc diferent, perquè el dia 6 per matí els Reis van en cotxes descapotables per Villarreal repartint els regals, uh-huh. I el dia 5 per la nit sí que és més, una cosa més íntima, el rei entra en el menjador de la casa, xerra amb una miqueta més en els xiquets, són dos actes un poc prou diferents.
Uh-huh. En tot cas, suposem que la xifra serà elevada, tot i que pot canviar d'un any a l'altre, més o menys la mitjana de visites en quant es pot quedar?
Pues estem parlant que tots els anys tenim unes 350 visites nocturnes, uh-huh. I diurnes visitem unes 200 cases.
Uh-huh. Així que un volum de treball molt important, però la màgia, no?, fa que puguen arribar a tots els racons als que s'ha demanat que estiguen.
Clar, és una màgia de moltes dies de feina, però sí, gràcies uh-huh. a aquesta màgia se poden plegar a totes les cases que la gent demana. Uh-huh.
I què fa falta, no?, per a que els Reis puguen arribar, tot i que suposem que hi ha ja gent, no?, que és fidel i que sap perfectament el procediment, però si alguna persona diu, escolta, a mi m'agradaria, no?, que enguany també vingueren, com podem fer-ho?
Pues lo que tenen que fer és que, lo que dia, lo que comentava, els dies 2, 3 i 4 de gener, avui, demà i després demà, uh-huh. de 11 a 1 i de 5 a 9, passar-se pel convent dels franciscans i fer la seva comanda.
Uh-huh. Ja està, així de senzill.
Així de senzill, és molt fàcil.
Uh-huh. I suposem també que vosaltres, no, durant aquests dies reforceu una miqueta també la presència, no, per a que tot estigui perfectament coordinat i ningú es pugui quedar fora, tot i que suposem que també demaneu que la gent no apure molt, no, a última hora.
Clar, nosaltres quan la gent antes fa ja la seva comanda ens resulta molt més còmode, perquè vamos, una visita després porta molta feina per darrere per a poder-la coordinar, i tota la feina que puguem adelantar antes de l'últim dia ens agilitza molt la nostra tasca.
Uh-huh. I tot això és la prèvia, diguem, a la cavalcada, després, òbviament, el repartiment. Una cavalcada enguany especial, 90 anys, i crec, no, que la seva companya, Carmen Maria Folk, també va comentar que, diguem, la carrossa que cada any canvia també estarà i versarà respecte a aquest aniversari i el centenari, no?, també de Joventut Antoniana.
Clar, sí, el dia gros és el dia de la cavalcada, el dia 5 a les 6 i mitja. I aquest any, com comentava Carme Maria, la carrossa que enguany canvia, que és la dels xiquets i l'infantil, anirà sobre el 90 anys de cavalcada i els 100 anys de fundació de Joventut Antoniana, que és un any molt especial.
Uh-huh. Més o menys se'ns pot adelantar alguna coseta de com pot anar aquest aniversari o serà sorpresa i que hi ha la gent, la moltíssima gent que participarà, que ho veig en directe?
No, sí, quasi que anem a dir serà a veure paisatge com és la carrossa, que jo m'han dit que està molt xula, jo encara tampoc l'he vista sencera.
Uh-huh. Doncs tocarà esperar aquesta jornada. És complicat no parlar de sempre de xifres, però segons algun informe que es va fer fa uns anys, 12.000 persones, no, les que poden acudir, que es diu prompte, però que és molta gent al carrer.
És molta, molta gent al carrer. Sempre comentem que és l'acte més multitudinari que té Vila-real i on la plaça sempre se plena de gom a gom, tots els anys.
Perquè, clar, al finalitzar el recorregut, que suposem que no varia respecte a edicions anteriors, les majestats arriben a la plaça, dediquen unes paraules i a partir d'ahir agafen força per a tota la tasca de la nit.
Correcte. La cavalcada comença a les 6 i mitja, al voltant de les 8 de la vesprada plegaran a l'Ajuntament, pujaran al balcó, dediquen a tots els xiquets i majors que estaran a la plaça, i a partir d'aquest moment començaran el repartiment de regals per la nit.
Uh-huh. I, òbviament, tota aquesta tasca té un objectiu que no podem deixar de costat perquè és realment tot allò que fa Joventut Antoniana durant l'any, com és la prestació social, atendre, no?, les necessitats de les moltes famílies que, malauradament, continuen necessitant d'ella.
Clar, tot el que se pot recaptar en aquests dies serveix per a financiar l'obra social que realitza Joventut Antoniana, que era la seva tasca principal. Aleshores, aquests diners ajuden als aliments, ajuden a l'escola de família, ajuden a l'educadora que tenim, ajuden a poder portar endavant el gran projecte anual.
Uh-huh. En aquest cas, vora les 60 aproximadament, no?, família amunt, avall, que pot variar cada setmana, però més de 60 les que atén a hores d'ara Joventut Antoniana.
Correcte, més de 60 famílies les que estem ajudant, i aquestes famílies, vamos, realment ho necessiten. Uh-huh. Nosaltres, per la feina que fem, és per elles.
Uh-huh. També aprofitant que el tenim a l'altra banda del fil telefònic i que vam parlar la setmana passada amb el primer dels ponents, no, que va arribar a la localitat dins de les conferències organitzades amb motiu del centenari, com va anar? Perquè la gent va respondre bé, no, a aquesta primera sessió.
Aquesta primera conferència va ser impressionant. No ens esperàvem que tot el que ens anava a contar i va estar molt, 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 molt interessant. Jo des d'allí, des del dalt de l'escenari vaig poder contar que estàvem al voltant de les 150 persones, una xifra que va superar les nostres expectatives, i també al voltant d'aquesta mateixa gent és la que va estar veient en directe la conferència a través de YouTube. Una conferència, com hem dit, molt interessant.
En aquest cas, tenint en compte les dates, no, va parlar de la figura dels Reis, però després també s'ha triat, diguem, una conferència, una temàtica per cadascuna de les tasques o de les àrees en les que treballa Joventut Antoniana.
Clar, hem començat en la de Reis, en l'època nadalenca, que és el que tocava, i anem a continuar en la part social, que és la conferència que portarem al Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, i també té que vindre el cardenal Carlos Amigó, un franciscà, ja que nosaltres som franciscans, portarem un franciscà perquè parla de franciscanisme, que és el seu. Uh-huh. I la data, encara està per determinar, perquè vam tindre un xicotet percans i no va poder vindre, però segur que el podem disfrutar així a Vila-real.
Uh-huh. Doncs esperem, no, poder parlar d'aquestes dues conferències quan arriben les dates, però sí que ja per últim, Pasqual, com sabem que també estaràs a hores d'ara prou ocupat amb tota aquesta feina prèvia a l'arribada dels Reis, ens agradaria que tornares a recordar com pot fer la gent per a fer els encàrrecs i que es fas aquesta visita a les llars.
Pues, com havíem dit, els encàrrecs per a que els Reis visiten les cases tots els domicilis tenen que vindre al Convent dels Pares Franciscans els dies 2, 3 i 4, d'11 a 1 i de 5 a 9 de la vesprada.
Doncs esperem que siga moltíssima la gent que s'apropi també, perquè gràcies a aquest gest podem col·laborar en la vostra tasca anual. Pasqual, com sempre, moltíssimes gràcies i ves assajant el tirorí, que així ja sabem que vau fer la promesa de que ho cantaríeu el dia 5.
Correcte, el dia 5, Seila, Carmen Maria, te'l cantarem, segur, segur. Moltes gràcies, Seila.
A tu, com sempre, i parlem pront. Adeu.
Gràcies, adeu.
Jardinería Gil, bajo la gerencia de Miguel Folguiral, les desea unas felices fiestas. Que cada celebración vivida con sus familiares y amigos se convierta en un momento especial. Jardinería Gil. Para más información, llame al 690-230834.
Un dimarts més ens acompanya des de la Unitat de Prevenció Comunitària José Gisbert per a contar-nos moltes coses, per a debatre temes importants per als menuts de casa. Molt bon dia.
Buenos días, Núria.
Bueno, avui anem a parlar de les emocions, que és algo intangible, que és algo molt complicat i que tots tenim, clar, dins nostre.
Sí, es verdad, son intangibles, no se pueden comprar ni en Mercadona ni en ninguna tienda. Y realmente son fantásticas, ¿no? Por lo menos el educar en las emociones, que sería un poco el tema de hoy. Sí que es verdad que esta sociedad y en muchas familias pues nos empeñamos a educar a nuestros hijos en conocimientos, en que sean responsables en el estudio, en que, bueno, pues se guarden las formas, en que guarden los modales, en que, bueno, pues vistan bien, no llamen la atención por ser diferentes de alguna manera, pero nos olvidamos de ese mundo interior que tienen todas las personitas y también exige una educación.
Desde el minuto cero, ¿no?
Claro, desde que está prácticamente dentro de la barriguita de la mamá. Ahí ya hay movimientos y ya hay sensaciones, por tanto, hay emociones y creo que gestionarlas bien es un tesoro que podemos dar a nuestros hijos y hay que empezar desde la familia y luego, bueno, pues en las escuelas, y eso además se traslada, pues o se debería de trasladar a la sociedad en sí. Pero realmente sí que estamos un poco viviendo de espaldas a lo que es el mundo emocional.
Se da por hecho que las emociones fluyen y tenemos que dejarlas fluir y ya está, ¿no? Pero también se puede controlar o se puede dejar llevar, ¿no? Se pueden utilizar para muchas cosas y educar.
Sí, sobre todo lo que decía, gestionar es saber manejarlas. Está claro que un niño vive las emociones, un niño pequeño vive las emociones de forma desbordada, que le desborda, radical, ¿no? Cuando llora, el llanto es amargo, es ¡ah!, que nunca acaba, y el niño, bueno, mientras va creciendo, pues tiene que aprender a, primero, el relativizarlo, es decir, hay grados y grados de tristeza, ¿no? Porque si lloras así, hijo mío, tan amargamente, cuando muera tu padre, no te van a quedar lágrimas, ¿no? Que lo decimos muchas veces los adultos. Ciertamente, pues hay que regular y decir, a ver, te controlas y de alguna manera, pues las emociones, tal y como vienen, van, pero es progresivo. Y luego, adecuarlo al momento oportuno. Obviamente, pues si hoy estás feliz, estás contento y quieres expresar esa alegría y tienes un velatorio, un entierro, tendrás que cuidarte muy mucho de que en el velatorio pues poner cara de pena, ¿no? Porque, claro, es decir, un poco también hay que saber dónde te sitúas, en qué contexto estás. Y eso los niños pequeños, pues claro, no lo han aprendido aún. Pero sí que ese aprendizaje emocional tendría que ir en consonancia con el aprendizaje pues de normas, de conductas sociales, pero no olvidarlo. Entonces, primero, desde casa, los niños, más que aprender de lo que escuchan, aprenden de lo que ven. Y han de ver realmente un mundo de emociones, de expresión de emociones dentro de casa. Y es lo primero que tendríamos que revisarnos en nuestra familia, ¿no? Si, bueno, si tenemos pareja y criamos a hijos, que el origen es la pareja, por tanto, la pareja tiene que expresarse entre sí, los te quiero, los abrazos, los besos.
Que muchas veces no lo hacen delante de los niños, porque qué vergüenza, o delante de los niños no, al contrario, ¿no? Evidentemente hasta un límite, pero se tienen que demostrar el sentimiento, el cariño, el amor.
Claro, sí, porque los hijos van a tener el día de mañana parejas, y no hay ningún libro de instrucciones de cómo has de querer a tu pareja, sino que un poco el primer elemento de copia o de ejemplo lo tenemos en nuestros padres. ¿Cómo vimos nosotros que se querían nuestros padres? ¿Qué muestras de afecto vimos desde bien pequeñitos, desde cuando estábamos en la cuna, ¿no? Pues palabras bonitas, frases positivas hacia el otro, caricias, abrazos. Cuando uno de los dos estaba triste, pues el papá o la mamá le consolaba, y eso lo aprendemos, es nuestro bagaje, lo que nos llevamos en la maleta, y cuando queremos a otra persona es fácil que lo reproduzcamos porque ya lo tenemos aprendido. Si eso se censura, porque bueno, pues no está bien expresar los sentimientos delante de los hijos, tenemos que guardarnos para el dormitorio, tenemos que guardarlo para cuando no estén, pues creo que les hacemos un flaco favor, ¿no? Porque de alguna manera no estamos dando la importancia a lo que es la educación emocional.
Yo creo que la gente más joven sí que empieza a verlo eso. La gente de otra época igual no tanto, pero gente que está formando sus familias yo creo que sí que lo ve y sí que demuestra sus emociones delante de sus hijos. Habrá de todo, evidentemente.
Está cambiando. Realmente sí que hemos pasado por fases donde, bueno, pues desde el principio, como tú dices, ¿no? Las personas más mayores, pues sí que se han educado en que los hombres no lloran, de que la mujer sí que puede expresar sentimientos abiertamente y además está bien visto, pero los hombres solo tienen que hablar de fútbol y, bueno, pues de las chicas, ¿no? Prácticamente, pero que eso de que llore un hombre no está bien visto. Creo que no, se pasó luego a, pues, el hombre sensible, que, bueno, pues tiene su atractivo, pero también fue en momentos determinados también muy denostado, y ahora parece que sí, que los jóvenes vemos que, bueno, tanto chicos como chicas, pues pueden expresar un llanto, pueden expresar un grito, las mujeres pueden enfadarse, que también la cultura tradicional era, bueno, que las mujeres tenían que comportarse y no sacar la rabia o no sacar, y muchas mujeres además han crecido confundiendo lo que era la tristeza con la rabia, ¿no? Y cuando se enfadaban les daba por llorar, pero llorar hacia adentro, quiero decir, no había una diferenciación entre qué siente, enfado o tristeza o pena, ¿no? Y no, son dos sentimientos muy distintos, el de la pena y el de la rabia. Claro, eso lleva, si no educamos en las emociones a nuestros hijos, pues a que realmente se enfrenten el día de mañana con grandes problemas o se encuentren con grandes problemas. Porque las emociones, ¿para qué sirven, Nuria?
Las emociones, evidentemente, pues para poder transmitir, ¿no? Y para poder dialogar con otras personas sin hablar.
Exactamente, si viviéramos solos en un mundo donde solo estuviéramos, pues eso.
Si no pudieras hablar, ¿cómo lo harías?
No necesitarías expresar sentimientos porque vives solo. Las emociones ayudan a entenderte al otro y a pedir lo que necesitas para que el otro, pues si expresas la tristeza bien, pues vas a recibir consuelo y es lo que necesitas para acompañar esa emoción. Y si es la alegría, pues imagínate, si vives solo en el mundo, pues ¿para qué quieres expresar la alegría? Si nadie vas a compartirla, ¿no? Exactamente. Y cuando sientes enfado, pues ¿qué necesitas? Pues que te dejen tu espacio, ya se te pasará, te calmará, pero sobre todo compañía, que estén, pero que se acerquen, pero que no se acerquen mucho, porque a lo mejor esa rabia la puedo tomar contra el otro o bien contra mí mismo, ¿no? Que no sé qué es peor. Por tanto, bueno, pues eso sí que hay que y educarlos y hemos de educarnos. Y realmente el mundo cambiaría muchísimo si nos fijáramos más o le diéramos más importancia a ese tipo de educación.
No sé, en los colegios lo hablábamos, ¿no? Porque ahora estábamos hablando del núcleo duro, ¿no? De casa. Pero también hay que hablar de la educación en los colegios, en los centros. Es una educación que lo hablábamos, que es mucho más de comportamiento, más racional, ¿no? De
conocimientos.
Pero también se debería estudiar un poco más los sentimientos, las emociones.
De hecho, se hace en lo que es la enseñanza infantil, la educación infantil. Las maestras y maestros prácticamente trabajan con los niños lo que es la inteligencia emocional, con un montón de actividades, de juegos, hasta los 5 años. Pero sí que es verdad que a medida que crecen las etapas educativas, pues parece que esa asignatura de las emociones se olvida cada vez más.
Tuve una asignatura en la universidad. Porque me ha venido a la cabeza una optativa que era de inteligencia emocional.
Ajá.
Pero una a elegir si querías, quiero decir que no es algo muy opcional, que no se le da la importancia que debería.
Claro, es una optativa, pero debería ser fundamental. Y doy una razón de peso, es decir, y eso, bueno, yo como psicólogo clínico he trabajado antes de la prevención en clínica pura y dura y siempre me chocaba algo que comentaba con mis colegas y era, yo decía, bueno, es que no os fijáis en que problemas de depresión, problemas de ansiedad, otro tipo de trastornos psicológicos, todos tienen una misma base, que es la emocional. Es decir, cuando uno busca la ayuda de un psicólogo porque no puede más consigo mismo, bajo hay un problema emocional, es decir, no se siente querido, no sabe cómo expresar ciertos sentimientos porque se ahoga, es decir, hay una merma en lo que es la educación emocional que ha recibido y no ha gestionado bien, ¿no? O malentendidos con los vecinos o con los parientes porque confunde, porque tiene una visión, un pensamiento muy negativo siempre. Hablamos del pensamiento negativo o positivo, eso es como mirar el vaso lleno o medio vacío. Eso, ¿qué pasa? ¿Que uno nace pesimista o nace optimista? No, sino que lo aprende de la familia, de su padre, de su madre, y a lo mejor el padre no le corrige cuando a lo mejor el niño tiene una visión pesimista de cosas cotidianas, como, oh, pues fíjate, íbamos a ir al parque y está lloviendo, ¿no? Y el padre dice, pues sí, qué pena, madre mía, vaya fastidio, un día que íbamos a ir al parque, va y nos llueve. En vez de decir, oye, pues qué bien, podemos aprovechar esta oportunidad para hacer un pastel en casa, ¿no? Es decir, es darle la vuelta y el niño va viendo que bueno, pues que ante cualquier dificultad o cualquier cosa que no salga bien, se le puede dar la vuelta. Es otra forma de pensar, porque al fin y al cabo es una conducta el cómo piensas. Y bueno, así hablaría de autoestima, hablaríamos de
quería empatía, centrarme en eso, en autoestima, primero de todo, porque la autoestima es importantísima y es lo que muchas veces te hace ganar o perder, ¿eh?
Uh-huh.
Porque es lo que te lleva a ganar, por ejemplo, en un examen o a perder. Cómo entres, ¿no? Con qué autoestima entres también en tu vida personal, claro.
Estoy de acuerdo, un porcentaje altísimo de una competición, bien para una entrevista de trabajo, bien para un examen, es el creer en ti, en tus capacidades, y esa es la base de la autoestima. Claro, ¿y cómo se aprende a quererte a ti mismo? Los niños vienen al mundo ya con un poco la instrucción de amar o querer a los que le cuidan, en este caso los padres o tutores, pero ¿quién le enseña a quererse a sí mismo? Tiene que ser a raíz de lo que sus padres le digan. lo guapo que eres, lo inteligente que eres.
Pero si te das cuenta, al principio, cuando son muy pequeños, todo eso es grandísimo. Todo el mundo le alaba, todo el mundo le dice cosas bonitas a un bebé. Uh-huh. Todo el mundo. ¿Por qué eso va a menos?
Pues porque hay un momento, y sobre todo en lo que es la preadolescencia, adolescencia, que el niño ya no quiere esos abrazos o ya no quiere esas muestras tan exageradas de afecto por parte de sus padres. Y los padres tenemos que aprender a cambiar la forma de transmitir ese te quiero. Claro, a un chaval de 15 años probablemente que su padre le diga todo serio, te quiero, pues le dice, mamá, por favor, que están los amigos aquí, que no se enteren, ¿no? ¡Qué vergüenza! Me das vergüenza. Y bueno, pues el padre puede retraerse y decir, pues nada, ya no se lo digo, ¿no? Pero bueno, hay que buscar otras formas de acercarse al hijo, de tocarle, de quererle y de transmitirle afecto y no dejar de hacerlo, ¿no? Pero sí que lo más fácil y lo más cómodo es retirarse, y creo que es un error. Los adolescentes siguen pidiéndonos ese abrazo y siguen pidiéndonos que le digamos lo bien que hacen las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad, es un poco el efecto Pigmalión. Tú puedes a un hijo desgraciarlo diciéndole desde pequeñito, centrándote más en aquellas cosas que le faltan y lo mal que hace las cosas, que no, y olvidarte un poco y centrarte y reforzarle en aquellas cosas que hace bien, que son muchísimas.
Y eso le tocará para toda la vida, porque lo que se forja, el carácter que se forja desde pequeño, yo creo que evidentemente tú vas también a lo largo de los años mejorándolo, pero está muy arraigado, ¿no?, ese carácter desde pequeñito.
Tiene un peso excepcional, Nuria. Quiero decir, y fíjate que hablábamos antes de lo que pueda ser las situaciones clínicas, ¿no?, de gente que viene con problemas a la clínica o a un psicólogo. Realmente lo que se aborda es una anamnesis desde pequeñito, es decir, qué te decían tus padres, cómo era el ambiente familiar, todo eso. Tiene su peso, no se puede olvidar, y eso marca, ¿no? Dice, no significa que, bueno, que no es fácil traumatizar a un niño, pero sí que es fácil, bueno, pues en un momento determinado, que ante la vida que a lo mejor se le complique a una persona que ya va siendo adulta o que va entrando en la adolescencia, pues que eso, que no se cuidó, pues
claro, depende del carácter, importancia. Que sabrá levantar la cabeza o pues, no, o hundirse más.
Claro, yo siempre lo digo, es decir, no vamos a cargarnos a nuestras espaldas los padres toda la responsabilidad y todo lo que va a ser el día de mañana nuestro hijo, ¿no? Por Dios, es decir, nosotros ocupamos una parte muy pequeñita de la vida de nuestro hijo, eso lo tenemos que recordar siempre. Somos, digamos que nuestros hijos, los hijos prácticamente se prestan a los padres por una temporada y nosotros les preparamos para que ellos formen familia o no, pero que sean autónomos, que tengan su recorrido ya posterior, pero van a vivir gran parte de su vida o más parte de su vida sin nosotros que con nosotros los padres. Por tanto, eso lo tenemos que... Hay otros factores, esto, y hay otras influencias. Están los amigos, está la escuela, está el mismo mundo interior que él hace, es decir, los mismos... Y nosotros somos una parte, pero sí que no hemos de desatender esa responsabilidad, que es mucha, eso sí.
Hablemos ahora de empatía. Algo muy importante que muchísima gente no sabe ni lo que es, cuando debería ser estar en el diccionario de todos y cada uno de nosotros.
Sí, eso debería de ser una asignatura troncal desde niños, ciertamente. La empatía es la capacidad de pensar como el otro, ¿no? De sentir, de aproximarte, de ponerse en el lugar. Andar con los zapatos del otro sería un poquito la imagen más figurada, y realmente eso supone pues el no juzgar sentimientos del otro, no decir, bueno, como eso no me ocurre a mí ni me ha ocurrido a mí, no te entiendo, no. Aunque no te haya pasado, lo que está expresando a nivel emocional la otra persona puedes entenderlo, y eso es un ejercicio que se puede aprender. Sería tan absurdo como decir, bueno, pues un oncólogo no puede tratar a un enfermo de cáncer sin pasar por el cáncer. No, no. Un oncólogo puede ser muy bueno y tiene que tener una capacidad empática tremenda para poder entender a un paciente que está pasando precisamente por esa situación tan amarga, ¿no? Y así con todo, es decir, en nuestras relaciones. Y es la base de formar relaciones sociales de calidad, ¿no? El poder entender al otro a partir de lo que siente, el poder decir, te entiendo, entiendo cómo debes de sentirte y entiendo lo que necesitas para poder dártelo, ¿no?
¿Cómo cambiaría la vida, cómo cambiarían muchísimos aspectos si la gente fuera más empática, ¿no? Lo hablábamos antes, el tema, por ejemplo, en el colegio del bullying, si se pusieran en el lugar del otro, si pensaran por un momento el daño que le están haciendo, seguramente no lo harían.
Claro, es una habilidad prosocial lo que pueda ser la empatía. Quiero decir, dejas de mirarte al ombligo y de que el mundo gira en torno a ti y digamos que tu visión del mundo es más abierta hacia el otro, ¿no? Claro, eso sería un factor, y de hecho lo es, ¿no? Una persona que ha sido criada de forma muy empática y que desarrolla esa habilidad bien, obviamente va a ser muy improbable que tenga conductas adictivas, porque sabe que, bueno, pues a mí me puede gustar mucho beber alcohol y ponerme borracho, pero sé que estoy dañando a la gente que me quiere, porque no les gustaría verme en mi situación, ¿no? Y porque van a sufrir. Por tanto, me corto muy mucho de hacerlo. Y así con el bullying, porque yo no puedo hacer daño a alguien si sé ponerme en el lugar del que es la víctima, ¿no? Y bueno, pues a efectos de lo que ha supuesto esta crisis económica, pues imagínate, ¿no? Saliendo un poco de todo. Porque claro, si tú estás robando ahí, yeah. Imagínate, ¿no? Habría cambiado mucho la sociedad y estaría cambiando la sociedad, ¿no? Si realmente nos centráramos en la empatía como ya digo, como asignatura troncal desde que un niño es pequeñito y está siendo educado.
Se dice muchas veces que las mujeres tienen más empatía que los hombres. ¿Crees que eso es cierto?
Yo creo que a nivel cultural y también, bueno, pues yo creo que es un cerebro distinto, ¿no? Aunque, bueno, eso es muy discutible, pero ciertamente la mujer es más abierta a hablar de sentimientos entre ellas y en conversaciones.
Mundo... Ahí nos vamos a como lo que hablábamos justo al principio, cómo han educado a la mujer y cómo han educado al hombre.
Yo estoy seguro de ello, de que es un factor cultural, no biológico, ¿no? Ciertamente, o fundamentalmente pesa más lo que es la parte cultural. Sí que está la mujer ha estado relegada al mundo de los sentimientos y el hombre al mundo de la acción, ¿no? Del hacer y ya está, ¿no? Y de producir, y eso pues así nos va. De todas maneras, ya digo que está cambiando las cosas afortunadamente y además con muy poco se puede educar emocionalmente a un niño, ¿no? Desde pequeño, es decir, igual que cuando viene del colegio le preguntamos qué has hecho en clase, cómo ha ido el colegio, cómo ha ido con la profesora, cómo ha ido con los amigos. Cuando algo cuentan es apelar a cómo te sientes y cómo te sentiste en ese momento. ¿Te sientes bien con el colegio? ¿Te sientes bien con la profesora? ¿Qué sentimiento tienes ahora? Pues me siento triste, ¿vale? Empezar a ponerle nombre a los sentimientos, que es algo igual que ponemos nombre a una tabla con patas que se llama mesa, también a la hora de ver a nuestro hijo, pues con una lagrimita en los ojos, que él reconozca ese sentimiento y le ponga nombre. El poner nombre a lo que le pasa es una forma de autoconocerse, ¿no? Y de empezar a saber hilar lo que noto dentro con una palabra que puedo expresar. Entonces sí que puedo decirle al otro que estoy triste, que me siento frustrado, que siento rabia, y así la expreso, ¿no? De forma verbal y también con mi comunicación no verbal. Pero yo creo que eso es una enseñanza que tenemos que ir dando. Es decir, olvidémonos, o también es importante saber qué ha pasado con la señorita, saber qué ha pasado en colegio, pero no se nos olvide eso, de decir, uy, ¿y tú cómo te sentiste cuando pasó eso en clase, ¿no? Uh-huh. O viste a un compañero o un amiguito que estaba a lo mejor un poco así, con la cabeza en
llorando.
Sí, uh-huh. ¿Cómo crees que se sentía? ¿Cómo podrías haberle ayudado, ¿no? Y así de alguna forma estás provocando en él que le practique lo que es la parte emocional, porque al fin y al cabo es como en un gimnasio, que lo que hacemos es practicar otro tipo de músculo. El músculo emocional también hay que trabajarlo. Y tengo que decir también que es una inteligencia la emocional, que no es como la inteligencia general y la tradicional, de decir, bueno, lo que es el cociente intelectual de toda la vida, que uno ya nace prácticamente con un techo, y bueno, pues quien es inteligente con los típicos test aquellos de cociente intelectual, parece que, bueno, pues Einstein tenía no sé cuántos, y ya de nacimiento, pues ya tienes un techo, diciendo, bueno, es que este ya no da más de sí, ¿no? Porque no se puede desarrollar más la inteligencia que llamamos general, pero sí la emocional es flexible y se puede desarrollar durante toda la vida, es decir, nunca es tarde para seguir ejercitando el músculo de la inteligencia emocional. Y eso es bárbaro, porque bueno, tenemos ahí unas posibilidades tremendas de poder cambiar, por lo menos en el mundo interior.
Para finalizar ya la entrevista, ¿es importante e imprescindible decir te quiero siempre, desde pequeño, a los seres queridos?
hombre, por supuesto, eso es el aire de todo niño, ¿no? Y de todo adulto, a quien no le gusta escuchar un te quiero, ¿no? De la sincero y de la persona que te quiere. Creo que hay que expresarlo, no dar por sentado que él sabe que le queremos. Y hay muchas formas de decir te quiero decir, no solamente es el que lo expresa, el que tiene que expresarlo, valga la redundancia, sino que también el que lo recoge también tiene que tener una inteligencia suficiente para decir, me está diciendo te quiero, pero no con palabras, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las madres estas que sí que han tenido a lo mejor dificultad para decir te quiero a su hijo, pero cuando sirven el plato al hijo le ponen un platazo enorme y es una forma de decir, es que por medio de la comida te estoy diciendo te quiero, ¿no? Lo que pasa es que no lo voy a expresar porque no me sale, me da vergüenza. Entonces también el que recibe el te quiero tiene que tener la habilidad eso de pillar los te quieros de las personas, porque hay muchas formas de transmitir esa palabra.
Bueno, pues nos quedamos con eso, vale. Con el te quiero, que es importantísimo no olvidarlo.
Yo también te quiero, Nuria.
Gracias, gracias igualmente. Nada, pues hasta la de aquí 15 días. Gracias.
Y hablaremos de otros temas, ¿vale? Venga, vosotras.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340 número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Puedes detenerte.
¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte.
Un minutet passa de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Tu me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado,
Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir.
Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive me sigues deseando.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Enloquecer.
Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso.
Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti.
Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
Yo estoy seguro que te llamo a ti, yo te lo juro no te haré sufrir. Como te dije, nena, por más que tú me esquives te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Enloquecer.
Aquí estás. Ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Can't think of you.